L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Encetem nova setmana i ja en tenim 6 al mes de setembre. Avui l'actualitat amb les Emute ve marcada per les protestes i manifestacions. Viatjarem a la Ribera d'Ebre, concretament al municipi de Flix, però també passarem per Tortosa per celebrar amb la Plataforma en Defensa de l'Ebre els 10 anys de la seva creació. També avui coneixerem al nostre temps de notícies el mecenes de les noves escales de la Catedral de Tortosa. Si ho volen, poden, a partir d'ara mateix, escoltar amb nosaltres tot el que succeeix al territori. Benvinguts. Aquí comença l'informatiu. Avui el nostre temps de notícies comença des de la Ribera d'Ebre, perquè els veïns del carrer del Molí de Flix van tallar el passat divendres per segona vegada i durant una hora la carretera que utilitzen els camions per accedir a les obres de descontaminació del pantà, perquè asseguren que amb el pas dels vehicles pesats, entre 50 i 100 al dia, han aparegut esquerdes als edificis del carrer. Divendres al matí, però, només aturaven 6 màquines perquè van demanar permís per tallar la via i la majoria dels camions van accedir al recinte d'Ercros i ho van fer més d'hora de lo habitual. Ho explicava per a les Emute Josep Roig des de la Plana Ràdio Santa Bàrbara.
Doncs així és. Els veïns el que reclamen a l'alcalde del municipi, Òscar Bosch, és que no s'amagui i que reclame també a l'Estat la construcció d'una rotonda que regule el pas dels camions i que els allunyi del carrer del Molí, una via de poc més de 4 metres d'amplada. Un dels veïns, Joan Soriano, explicava a l'Agència Catalana de Notícies que la mà entra a les esquerdes que ell té a casa després de que passin constantment vehicles pesants. És el cas del passat dijous a la tarda, que va passar pel carrer un camió de 50 tones que carregava una màquina de 95 tones més. Escoltem Soriano.
Sí, és que té por de vindre aquí, perquè, segons ell, està rendificant doncs, que es faci la rotonda, que es faci tot això. Doncs avui era el dia que tenia d'haver estat aquí amb els veïns. I aquest senyor avui s'ha amagat, perquè aquestes obres fan que es van pressupostar 4 anys i hi havia temps de sobre per fer un camí per entrar a la fàbrica. Ells no donen la cara i nosaltres, com dèiem, llavors donem la cara a nosaltres. I després l'alcalde és el que diu per fora, no, que ell vol que es faci la rotonda. Doncs si volies que fes la rotonda, fa 6 anys, quan es va fer les obres d'aquí, quan ja volien fer les obres, tenia d'haver dit que haguessis de fer la rotonda. I si no, no haver donat permís per fer les obres.
L'alcalde de Flix, Òscar Bosch, també donava la seva versió de la problemàtica, explicant a l'Agència Catalana de Notícies que ja fa més d'un any que es va dirigir al Ministeri de Medi Ambient perquè es construïssin dues rotondes per millorar la seguretat dels vianants i de la circulació arran de la circulació d'aquests camions de gran tonatge. Tot i el compromís del Ministeri de Medi Ambient de fer-les i entendre la problemàtica de la zona, encara, dia l'alcalde, no hi ha data. A més, comentava que està previst que en breu comencen les obres en una passera, recuperant així un projecte del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Bosch també lamentava que no hagi tingut el suport que esperava dels veïns davant del Ministeri, ja que al seu parer l'Ajuntament és només un mitjancer en aquesta qüestió. Escoltem Bosch.
En tot cas, l'Ajuntament també ha trobat a faltar fins ara el recolzament del CBI que ara s'hi posa, així, i que defensa, pues, els seus interessos particulars molt lícits també, i que entenc que com a ajuntament ha matès més que sobradament, i que també pues, des de l'ajuntament pues, he de dir que no entenem i no trobem ajustada a raó la segona convocatòria detallada del carrer per un tema que considero que s'està atenent i al qual s'està donant resposta tant des de l'Ajuntament com des de Fomento com des d'Aquamet. Crec que la confrontació, en aquest cas que plantegen d'una forma ja inicial, vull dir, sense donar peu a altre tipus de converses, de diàleg ni de negociació, la confrontació no és cap mitjà per arribar a una solució, més quan és un tema que realment s'està atenent tant per part de l'empresa com ja dic, com per la part que li toca a l'Ajuntament, que en aquest cas és simplement de fer de mitjancer, entenc jo, i d'exigir a l'empresa doncs, que faci els passos pertinents.
Per la seva banda, l'Ajuntament de Flix ha emès també un comunicat en el que assegura que des de les darreres setmanes hi ha hagut múltiples reunions amb les parts afectades. D'altra banda, l'Ajuntament afirma que és conscient del problema i destaca que fins que no comencin els treballs per les rotondes, encara sense data, s'ha optat de moment per millorar la senyalització.
Gràcies, Josep. Continuem amb temes reivindicatius i també d'aniversaris, perquè la Plataforma en Defensa de l'Ebre segueix la lluita contra els trasbassaments, ara encoberts, després de 10 anys del seu naixement. El 15 de setembre farà 10 anys de la creació de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, una lluita sense precedents per la defensa del riu, el Delta i el futur de les Terres de l'Ebre en conjunt. La Plataforma admet que han estat anys de sacrifici per a molta gent i alguna que altra satisfacció per a tothom. Ara toca celebrar l'aniversari i per això la Plataforma anuncia que han preparat una petita festa d'aniversari que se celebrarà el dissabte, dia 18 de setembre, a partir de les 7 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa. Així ho explicava per a les Emute Manolo Tomàs, portaveu de la Plataforma.
Es farà una sèrie d'activitats festives i lúdiques a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa. De moment ja han confirmat l'assistència els Quicos, que seran els primers que actuaran. Actuarà Carrer Roig, Riu de So i altra gent que també ha demanat poder participar en esta festa, festival. En realitat serà una mica de commemoració de l'esforç que ha fet tanta gent de les Terres de l'Ebre i al mateix temps serà un avís de que la lluita no s'ha acabat, que continua, que els problemes seguixin damunt de la taula, que són menys vistos i menys aparatos dels que abans, però que són reals.
Tomàs, al mateix temps, anunciava que el desè d'aniversari de la seva Constitució, la Plataforma aprofitarà per tornar a denunciar que els trasbassaments es continuen fent, encara que més petits i encoberts, ja que el que abans havien de ser tubs i feia enfadar la gent, ara són canals i passen més desapercebuts. L'escoltem un altre cop.
Nosaltres estem tremendament preocupats perquè, de fet, encara que vam aturar el gran trasbassament de l'Ebre, el que són els trasbassaments de l'Ebre en general no els hem aturat. Esta setmana passada s'ha ficat en marxa l'obvi trasbassament Ebre-Santander, una cosa que ha passat totalment desapercebuda. Per tant, l'Ebre ja té 9 trasbassaments efectius, però al mateix temps el trasbassament cap a Barcelona, el trasbassament cap a València, previstos del Pla Hidrològic Nacional, a l'annexe 2 d'obres, o sigui que això no es va modificar, tiren cap endavant. I com fa una mica de vergonya o fa una mica de respecte nombrar la paraula trasbassament perquè no ens enfadéssim la gent de les Terres de l'Ebre, el que estan fent és encobrir-ho sota el nom de regadius. El Xarta Sénia està pactat que va cap a València i el Segarra-Garrigues, que és un canal que va perquè agafa el riu Segre, està pactat entre les institucions que va cap a Barcelona. I això, en cas que es consume, té un efecte importantíssim sobre el cabal mediambiental del riu, però té sobretot un impacte socioeconòmic molt important per a les Terres de l'Ebre. Per aquests canals se n'anirà el futur del territori. L'objectiu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre és tornar a exercir la pressió necessària tant a l'Estat espanyol com a Europa per a que aquests canals no acabin a València, no acabin a Barcelona, i que se declarigui o que se dictamine un cabal mediambiental suficient i necessari per a mantenir el bon estat del tram final del riu i del delta.
Conscients de que aquesta vegada ho tenen molt més difícil, la Plataforma en Defensa de l'Ebre manifesta també, després de 10 anys, la seva ferma determinació de seguir en la lluita per la defensa del riu, el delta i el futur de les Terres de l'Ebre. Per això, diuen, s'han d'aturar aquest trasbassament i, al seu parer, això passa per mantenir la integritat del riu i la necessitat de determinar un cabal mediambientalment suficient per mantenir l'estabilitat del delta, la qualitat de les aigües i preservar el futur de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Continuem amb d'altres temàtiques al nostre temps d'informació i ara parlem de la caça en barraca, perquè els barraquers catalans i valencians s'uneixen en la lluita per ser legals. Un mes abans de l'inici de la temporada de caça en barraca, els aficionats tornen a la càrrega per intentar aconseguir una regulació per a aquesta pràctica cinegètica, prohibida però molt arrelada, a les zones com el Montsià i el Baix Maestrat. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Una altra vegada torna a prendre, efectivament, protagonisme el tema de la caça en en barraca una vegada ens apropem ja al començament de la temporada. En aquesta ocasió, i després d'anys de pugnes amb els agents rurals, denúncies i desavinences amb el govern, els barraquers catalans han decidit aliar-se amb els valencians i també amb els aragonesos per iniciar converses amb els representants polítics per fer un front comú davant el Ministeri de Medi Ambient i de la Unió Europea per aconseguir la regularització d'aquest sistema de caça. Membres de l'Associació de Barraquers de Catalunya i dels Paranyers del País Valencià es reunien la passada setmana amb representants de tots els grups polítics catalans al Consell Comarcal del Montsià. Els barraquers els van exposar les seves aspiracions per aconseguir una regulació i la seva voluntat de sotmetre l'activitat de la caça en barraca a un estricte manual de bones pràctiques, com el que s'ha dut a terme en el cas dels bous, segons explicava el Diari de Tarragona Xavier Fontana, de l'associació amb seu a Alcanar. Després d'aquesta primera trobada, s'ha convocat per a aquest mes de setembre una nova reunió entre caçadors i representants polítics de Catalunya, València i Aragó per avançar en aquest front comú. Per altra banda, alguns barraquers han rebutjat la notificació de l'arxivament de les diligències obertes contra ells als jutjats d'Amposta per les denúncies dels agents rurals l'any passat. Segons explica l'associació, els arxivaments corresponen al fet de caçar en vesc, que l'Audiència de Tarragona ja va dictaminar que era constitutiu només d'una falta administrativa i no d'un delicte penal.
Gràcies, Josep. Canviem de temàtica informativa perquè el Consell de Govern aprovarà demà dimarts les entitats municipals descentralitzades de Vítem i de Campredó, a Tortosa. Segons confirmaven fonts properes a l'Agència Catalana de Notícies, Tortosa passarà a tenir 3 EMDs a partir de demà, ja que el Consell de Govern resoldrà que les pedanies de Tortosa, Vítem i Campredó puguin esdevenir EMDs. D'aquesta manera, el govern respon afirmativament a la voluntat que els veïns de Campredó i Vítem van manifestar a les urnes en dues consultes populars que van celebrar el passat mes de novembre i on més d'un 90% dels ciutadans que van votar ho van fer a favor de constituir-se en EMD. El 31 de setembre de l'any 2009, el ple de l'Ajuntament de Tortosa va aprovar per unanimitat els expedients per constituir les EMDs dels dos pobles. I finalment, segons podia saber l'Agència Catalana de Notícies, el govern decidia ratificar el procés que es farà efectiu dimarts vinent en la reunió del Consell de Govern. D'aquesta manera, Tortosa passarà a tenir 3 EMDs, ja que Tortosa ja comptava amb la de Jesús. Segons va explicar el passat mes d'octubre el director general d'Administració Local del Govern, Carles Bassaganya, per aprovar la constitució de les EMDs cal demostrar suficiència financera en el temps. A finals de setembre de l'any 2009, el ple de l'Ajuntament de Tortosa aprovava els expedients i va determinar les competències municipals que assumirien les EMDs, així com la participació en els ingressos del consistori. Ferran Bel ja es mostrava optimista l'any passat respecte a la decisió del govern, ja que l'Ajuntament sempre proposa EMDs per a pobles amb més de 1.000 habitants, amb entitats i segles d'història. L'Ajuntament de Tortosa va celebrar consultes populars per conèixer l'opinió dels veïns respecte a les EMD. La primera es va fer a Campredó el dia 8 de novembre i la segona a Vítem el dia 15. Els resultats van ser clars. Un 92,69% dels votants de Vítem va apostar per constituir-se en EMDs, mentre que el no va recollir el 4% dels vots. La participació va ser del 55%, amb 561 votants sobre un cens de 1.016 habitants. Per la seva banda, la consulta per conèixer el suport de veïns i veïnes de Campredó a la Constitució del poble també va ser reveladora. El sí es va emportar el 90% dels sufragis, mentre que el no va recollir un 5,89% dels vots. La participació es va situar en el 54%, sent 583 les persones que van acudir a votar d'un cens de 1.004. Tortosa ha viscut el cap de setmana més intens de les festes majors de la cinta. Les escales de la catedral tornen a ser operatives després de 8 anys del seu esfondrament. Coincidint amb el dia de la patrona, es feia públic que el mecenes, que ha pagat el 60% de la reconstrucció de la nova escalinata, és l'empresari tortosí José Celma Prieto, el president de la companyia d'assegurances Metrópolis, amb seu a Madrid. El bisbe de Tortosa, Xavier Salinas, era qui en acabar la missa en honor a la patrona revelava el nom de la persona que havia sufragat una part important del cost de l'obra. Les noves escales són la primera fase d'una actuació íntegra que abraçarà la part davantera del temple. Així, ara s'ha construït dues escales laterals que es complementaran amb una de frontal que descansarà sobre l'actual calçada del carrer Croera, una vegada alliberats els terrenys que actualment ocupen les cases que separen la catedral de la Rambla, Felip Pedrell i del riu Ebre. Les noves escales han estat dissenyades sota un projecte de l'arquitecte de la catedral, Josep Lluís Guinovart, autor també del projecte de construcció de la futura plaça que donarà continuïtat a aquestes escales. L'empresa Urcotex ha fet l'obra constructiva.
Cada dia, per estar al dia, l'informatiu de Mute.
A partir del 16 de setembre, a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre serà un parlar per no callar.
Empresa de comunicació al territori busca comercial. Dedicació a temps parcial. Interessats o interessades, feu arribar el vostre currículum vitae a l'email emute@emute.cat.
Tot a punt per la tornada a l'escola a l'Ametlla de Mar. El Col·legi Públic de Sant Jordi de l'Ametlla de Mar ja està tot preparat per rebre els alumnes. Enguany no hi ha novetats destacables, només un lleuger augment dels alumnes de P3. De tot plegat ens en parla Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio.
Els petits ja tenen els estutxos, els llibres i llibretes a punt perquè demà comença el curs escolar. Al Col·legi Públic Sant Jordi de l'Ametlla de Mar ja està tot preparat per rebre els alumnes. Enguany no hi ha novetats destacables, només un lleuger augment dels alumnes de P3. Els petits passaran a ser a prop de 27 alumnes per classe, segons les dades de les matriculacions a P3. El 30% són fills de nouvinguts. Tot i això, enguany hi ha un grup menys a parvulari i, en canvi, n'ha augmentat un a primària. La xifra total d'alumnes d'aquest nou curs és de 634. El director del Col·legi Públic, Sant Jordi, Octavi Figueres, explica, però, que caldrà esperar el començament de curs per veure les dades reals, ja que sempre hi ha alumnes que canvien de col·legi sense notificar-ho. L'inici de curs ve marcat per dos novetats. Un dels canvis del curs 2010-2011 és la setmana de festa que s'ha inclòs a la setmana del 28 de febrer, que ha fet que les classes comencessin una setmana abans respecte a l'any passat. Des de l'escola de l'Ametlla es va intentar que coincidís amb la setmana de les festes de la Candelera, però per motius administratius no ha estat possible. Tot i això, des del Col·legi Públic Sant Jordi s'afirma que el rendiment de treball dels alumnes serà el mateix, tot i tenir un segon semestre amb diversos dies de festa. La incorporació d'eines tecnològiques pels professors és una altra de les novetats rellevants d'aquest nou curs escolar. Ens ho explica el director del Col·legi Públic Sant Jordi, Octavi Figueres.
A nivell de cicle superior, el departament dotarà pissarres digitals i cànons de projecció a les 6 classes de cicle superior. És a dir, començarem a treballar ja una mica amb el que és el llibre digital, però no em refereixo amb els alumnes, sinó a nivell de professor, a nivell d'explicacions i de més. És a dir, la dotació d'audiovisuals a les classes de cicle superior, a les 6 classes de cicle superior. Ja és un avanç per lo que vindrà després per lo que ve després a l'ESO.
D'altra banda, al curs 2010-2011 a l'Ametlla de Mar es continua amb el reciclatge dels llibres, una mesura que les butxaques dels pares i mares agraeixen cada any.
Obrim ara la pàgina cultural i ho fem des d'Alcanar, destacant que el passat divendres començava un curs d'introducció a la història d'aquest municipi. Un curs que s'imparteix per segona vegada després de l'èxit que ja va tindre mesos enrere en una primera edició. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio.
Efectivament, Tere, bona tarda. Curs d'introducció a la història d'Alcanar és el nom d'aquest curset que divendres passat s'iniciava al nostre municipi, un curs que comença per segona vegada després de l'èxit assolit en una primera edició. Novament, en aquest segon torn, les places són totalment completes, un curs d'introducció a la història d'Alcanar que impartirà Elena Fibla, la historiadora del nostre municipi, que als nostres micròfons comentava. D'una banda, la bona acollida que ha tingut aquest curs i, per l'altra, el seu contingut. L'escoltem, Elena Fibla.
Sí, avui comença la repetició, la segona edició d'un curs que ja vam fer a principis d'any, el març, l'abril, d'introducció a la història d'Alcanar. En aquells moments, tota la gent que hagués volgut fer el curs no va poder fer-lo per la capacitat de la sala i pel nombre limitat que hi havia de places. Llavors, el que se va pensar va ser que se faria una repetició perquè tota aquella gent que no el va poder fer llavors lo pugui fer ara, a més de la gent que s'hagués volgut apuntar. En què consistirà? Pues en fer un repàs de los principals moments històrics, no, del Canal. Tampoc no s'aprofundirà, només es va tindre una idea general de tot el que ha viscut el Canà al llarg de tota la seva història, des de moments prehistòrics fins a mitjans del 20.
Cal dir que aquest curset té les inscripcions totalment gratuïtes. Com dèiem, les places estan ja completes. El curs s'impartirà tots els divendres, des del passat dia 3 de setembre fins al 29 d'octubre, a la Casa O'Connor, en horari de 7 a 8 de la tarda. Un curs que està organitzat per l'Ajuntament del Canà i Òmnium Cultural.
La figura del general carlí Ramon Cabrera s'explotarà com a nou recurs turístic de Tortosa. El general carlí Ramon Cabrera ha estat escollit per ser un dels recursos intangibles per explotar turísticament a la ciutat de Tortosa. Així ho explicava el conseller d'Innovació, Universitat i Empresa, Josep Huguet, durant la visita del passat divendres a les Terres de l'Ebre. Huguet destacava que la figura de Cabrera encara no s'ha explotat i quan es faci serà de pel·lícula. L'escoltem.
Finalment, un altre paquet que no està gens explorat, però quan s'explori és de pel·lícula, que és el personatge Cabrera. I el carlisme, el maestrat i la zona... és una àrea central del carlisme que a més va més enllà de Catalunya. Això permetria recuperar la centralitat de Tortosa entorn de la zona d'Aragó i de la zona del nord del País Valencià. I per tant també reconeix en aquest conveni la potencialitat, aquí sí que estem parlant de virtualitat encara, de fer alguna acció entorn d'aquest personatge a la seva època.
Els altres dos eixos que promocionarà el pla és el patrimoni medieval en el context del naixement de Catalunya, que glosarà el paper de Tortosa com a ciutat de les tres cultures, jueva, islàmica i cristiana, durant l'edat mitjana, i la ciutat renaixentista en el context de la Catalunya rebel. Huguet aprofitava la seva visita a Tortosa per signar un altre conveni amb l'Ajuntament, concretament el Pla de Foment Turístic, a partir de la dinamització com a ciutat del Renaixement, i amb tres eixos, patrimoni cultural, riu Ebre i Renaixement. El departament destinarà 540.000 euros a aquest pla, dividit en tres anualitats per als anys 2010, 2011 i 2012, i de 180.000 euros cadascuna. Per la seva part, l'Ajuntament de Tortosa es compromet a fer una aportació pròpia de 360.000 euros en tres anualitats de 120.000 euros. El conseller visitava també el centre d'acollida turística a l'entrada de Tortosa i el cinquè que es posarà en marxa a Catalunya. Aquest centre posa de relleu el paper de la ciutat com a centre de les tres cultures. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, explicava que només queden pendents alguns serrells per tenir-lo enllestit.
Respecte a això, com molt bé ha dit el conseller, aquí ara falten quatre serrells, que és quatre coses de plafons, que això suposo que en pocs dies estarà arreglat. Falta que acabéssim de signar també el conveni de gestió, és una gestió que assumirà l'Ajuntament, que en la mesura del possible, tal com ha apuntat el conseller, podríem treure-la a concessió per a que hi hagués alguna... mitjançant una col·laboració pública o privada, que és com funcionen aquestes coses, poder tirar endavant. Per tant, no us podem donar una data de forma immediata, i com també veu i sabeu, estem acabant les obres d'urbanització de tota aquesta zona i se tanca el tema del subministrament elèctric, que bueno, també és una qüestió de molt pocs dies.
Bel destacava que el CAT, el Centre d'Acollida Turística, es posarà en marxa coincidint també amb l'acabament de la urbanització dels portals de la ciutat.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
Seguim ara amb l'actualitat esportiva, perquè aquest cap de setmana ha començat el campionat a Primera Catalana i la setmana passada iniciava ja la competició a la tercera divisió catalana. A totes dues categories tenim equips del territori i anem a saber com els ha anat. Tot això ens ho explica per a l'ESMUTE, com cada dilluns, Domènec Ramal. Domènec, bona tarda.
Què tal, Tere? Bona tarda. Efectivament, a la recta final d'aquest temps d'actualitat avui dilluns reprenem el fil de la competició esportiva i és que des de la setmana passada que començava el campionat a la tercera divisió catalana i a l'espera que properament comencen també els campionats a les categories territorials, podem dir ja que la competició futbolística és en marxa, com a mínim, a les categories més altes del futbol català, la tercera divisió i la primera catalana. Pel que fa a la tercera divisió, enguany tenim dos representants del territori. Recordem, la passada campanya la Rapitenca descendia, però a canvi enguany ens trobem l'Ascó, que militarà en aquesta categoria acompanyant l'Amposta. En aquesta segona jornada de campionat, els ampostins han aconseguit la primera victòria i ho han fet amb un triomf a domicili, al camp del Palamós, per 0-2, gràcies als dos gols que va aconseguir Miguel i que fa que els ampostins sumen els tres primers punts del campionat després de la derrota jugant com a locals en la primera jornada. Per contra, l'Ascó ha aconseguit els resultats inversos als de l'Amposta. Debutaven jugant com a locals i guanyant i en aquesta jornada els d'Ascó han perdut 1-0 en el seu desplaçament al camp del Vilanova. Així les coses, tots dos equips, tots els representants del territori sumen tres punts després de dues jornades. L'Ascó és sisè, l'Amposta vuitè i com a nota curiosa cal dir que després de dues jornades cap dels equips d'aquesta competició ha aconseguit dues victòries. Pel que fa a la primera catalana, tindrem també enguany dos representants, els rapitencs, la Unió Esportiva Rapitenca, que acompanyarà el Tortosa, que ja l'any passat militava en aquesta categoria. Primera jornada, la que ahir es disputava, i al camp de la Devesa la Rapitenca guanyava per 3-1 al Poble Sec. Per contra, el Tortosa, tot i fer un bon partit, caia derrotat per 2-1 en el seu desplaçament al camp del Tàrrega. Així les coses, en aquesta primera jornada i al campionat de primera catalana, la Rapitenca és tercera amb 3 punts, mentre que els tortosins, amb aquesta derrota, queden situats en 13a posició.
L'informatiu de Mute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El matí es presenta tranquil amb sol en conjunt, alguns intervals de núvols costaners i l'excepció la trobem cap al nord de Lleida, el Pirineu i Prepirineu Lleidatà, on han arribat núvols i poden caure alguns ruixats aïllats, tal com ha passat al llarg de les últimes hores. Potser també alguna tempesta. De cara a la tarda també hi haurà ruixats irregulars, altres punts al Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya central i algun de molt aïllat cap a Ponent. Avui les temperatures similars de les d'ahir en conjunt, calor, moltes xifres al voltant dels 29, 30, 31 graus, xafogó a la costa i les més elevades cap a Ponent i a l'interior de l'Empordà, on amb el vent del sud les temperatures poden pujar més i arribar als 33 o 34. Demà, dia de canvis, arriba una pertorbació, sobretot a la tarda, que deixarà ruixats amb algunes tempestes que poden ser localment fortes en acompanyades de calamarsa, sobretot a la demarcació de Lleida, interior de Tarragona, Catalunya central i els Pirineus. També demà al vespre nit arribaran alguns ruixats cap a la Costa Brava i a la Costa Central, però en menor mesura, tot i que també localment pot caure una tempesta forta. Demà les temperatures comencen a baixar, la baixada es notarà sobretot a l'interior, pot baixar uns 5 o 6 graus o més en alguna zona, per exemple, alta muntanya. En canvi, la costa i prelitoral de Tarragona, amb el vent de Ponent o de Mestral, i a la costa de Barcelona, no baixaran de forma significativa fins i micres.
Ja ho han escoltat, canvis a partir de demà dimarts. Per part nostra, res més. Els deixem, com sempre, ara amb la seva municipal i els esperem demà a partir de la 1 del migdia amb l'informatiu de Mute. Fins la propera.